entrevista que la tindrem amb una persona que forma part de la vida d'aquest programa i d'aquesta casa, Salvador.
Així és.
Que no et faci vergonya.
Es tracta d'Ivan González, que té un màster en Economia Social i ha treballat com a tècnic de l'Ajuntament de Barcelona en el tema del petit comerç i el petit consum. A més, ha treballat amb el Col·legi d'Economistes i amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb un informe sobre la gent gran alhora que forma part de la intercol·legial que estudiarà aquest tema de la gent gran amb els col·legis d'economistes, d'arquitectes, l'infermeria, el de treball social, d'advocats, etc.
I t'has deixat una cosa, que per mi és fonamental. Té un pelazo espectacular. Pelazo Pantén, Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir. Mira, portes igual col·laborant amb nosaltres aquí al programa, amb molta generositat. Igual, bueno, des del principi de temporada, i no t'havien presentat mai amb tantíssima profunditat, eh?
No.
Ha tingut que arribar a El Salvador perquè coneixem més. Jo sempre dic economista o ni això. Vinga, Ivan, avui ens ajudaràs una mica a entendre el moment de l'economia actual. Ets un expert en economia social i almenys vist des de fora, no sembla que el cooperativisme, parlem del cooperativisme, avanci en temes en la producció, per exemple, en la venda, en la compra, en la salut, en l'escola. Ho tenim tot molt aturat.
Crec que és... acabes de dir tu la paraula clau. Ho tenim tot molt aturat.
Fixa't.
Ara bé, el cooperativisme com a tal... sí, a veure, és la fórmula d'economia social més utilitzada a Catalunya. Pensa que hi ha gairebé 4.000 cooperatives a Catalunya, més de 42.000 treballadors treballen en una cooperativa,
vale?
Però també és veritat que no és l'única part o l'única manera de fer economia social, vale? Existeixen moltes més. Aquí a la casa tenim una fundació, per exemple, vale? Però també pensa que el cooperativisme com va sorgir? Va sorgir arrel d'un problema, d'un bitxito que es menjava el raïm, que és la filoxera.
Ah, sí.
Estem parlant de fa dos segles. I què va fer la gent? La gent va sumar, es va ajuntar i es va ajudar.
Contra l'enemigo comú.
Contra l'enemigo comú, correcte.
Sí, sí, clar.
I així, a veure, simplificant-lo molt, però així va sortir el cooperativisme. I aquest cooperativisme, a dia d'avui, és igual de necessari o més que fa dos segles. Per tant, és veritat que potser està una mica aturat en certs aspectes, però... pensa, per exemple, que aquí al costat d'on estem han obert, o obriran, perdona, el 2023, 4.000 metres quadrats per empreses d'economia social.
Ah.
Aquí al barri de Sants. Pensa també, per exemple, a Barcelona hi ha més de 40 escoles que són cooperatives. O sigui, vull dir, sí que està una mica al ralentí, però parat no està. I és un futur bastant
però se'n parla poc,
real. Sí, això és veritat. Això és veritat. Aquí no treu la raó. Potser falla el màrqueting, que dic jo moltes vegades.
No? El màrqueting.
Però no el fet del cooperativisme en si. O sigui, vull dir, veient cooperativisme, al final, en el nostre dia a dia, molt més sovint del
que podríem dir que és útil, però està poc explotat.
Sí. No,
sí. Ivan, jo voldria entrar en el capítol de la gent gran a la nostra societat, perquè hi ha moltes injustícies, no solament pel que s'ha vist per la Covid, sinó pel que fa al rebuig de les persones grans. I com diu el Papa Francesc, el descart d'aquestes persones ha agreujat ara amb la llei sobre l'eutanàsia. Quina solució o solucions hi veus perquè la gent gran sigui tractada com les altres persones?
És una pregunta fotuda, eh?
Sí, Ivan. Sí, sí. No, a veure, el...
A veure, és que... fotuda és respondre.
Fotuda respondre, sí.
No està fotuda.
No, la pregunta...
La pregunta està ben feta.
És del periodista.
Però fotuda és respondre.
No, a veure, hi ha una cosa que hem de tenir molt clara, que tot i sembla una obvietat, de vegades no ho és, que és la gent gran de dia d'avui no és la gent gran de fa uns anys. O sigui, la gent gran nostra, no, la d'aquests anys, no és la de fa 30, 40, 50 anys. Aquesta gent actual, aquesta gent gran actual és molt activa. I això és una evidència o una obvietat que no sempre es veu, no? Penseu, per exemple, unes petites de les estadístiques que he buscat, que el 33% de les persones més grans de 64 anys
sí.
pertanyen a una associació o una entitat cívica. 33%. Pensem també una cosa que no sé si és divertida o em fa una mica de pena, que és que el 71% de les persones grans es senten infrautilitzades. Pensen que tenen que aportar més a aportar a la societat i no les utilitzen. Això, 71% és un tant per cent molt elevat.
Uh-huh.
Aquí hem de tenir molt clar el que diu en el seu moment, el que també va dir en el seu moment l'OMS, el que ens surten de qualsevol estudi que fem, que és que, reitero, les persones grans actuals no són les persones grans de fa uns anys. I amb això seré reiteratiu, però inclús podríem dir que els actuals 80 són els antics 20. Vale? I em direu, ostres, t'has passat. No, no, no m'he passat. Vale? Pensa també una altra cosa. Pensa que
a veure.
Ara estem canviant el llenguatge, estem a la ràdio, el llenguatge és molt important. Pues aquest llenguatge hem de canviar-ho, no són els vellets, per exemple. Penseu que el llenguatge mai és una qüestió neutra. Per tant, aquesta reutilització del llenguatge per fer-ho d'una manera més, bueno, més positiva...
El llenguatge és el que ens fa les estructures mentals,
correcte,
al final.
Correcte,
i si una paraula ens la tenim a dins com una connotació negativa, sí, o pejorativa, tot i que el sentit no sigui aquest, en el fons... Sí. L'altre dia parlava en una conversa de la paraula maltracte, que és tractar malament. I si tu dius maltracte, sembla que sigui tot com molt exagerat, no? Sí, sí. Però no és així. La gent gran, si parles dels vellets, si parles amb despray, amb un sentit de protecció, no? Sí, sí. No cal protegir-los tant. Correcte. Cal donar-les una mica més...
No, i a més a més, penseu una cosa, Penseu que jo quan venia cap aquí llegia un tuit d'aquest que tant li agrada al Rafa,
sí,
que, però que és una anècdota que és real. La reunió que s'ha fet de l'OTAN a Madrid fa uns dies... La mitjana d'edat eren 56 anys. Uh-huh. Mitjana d'edat.
Sí.
Amb 56 anys hi ha moltes empreses que et retiren.
Uh-huh. És veritat.
O sigui que per moltes empreses aquesta reunió no s'hagués pogut fer.
Mira, justament fas una assistència al peu que m'agrada molt, perquè hi ha persones, la següent pregunta és que teníem preparada, és que hi ha persones que una vegada jubilades de vegades no saben què fer. Això també és una realitat. Que quan podrien ajudar en moltes coses, ja sigui amb la seva experiència, amb el seu treball adequant els serveis i circumstàncies, moltes persones podrien ajudar a la nostra economia, no? A més, els faria molt contents, els ajudaria com a persones. Tu que has fet aquest informe sobre la gent gran també, per al CES, com veus aquesta situació? Quin paper pot jugar la gent gran dins de l'economia?
Molt. Un paper molt gran, i és veritat. O sigui, vull dir, d'entrada hem de trobar el que es diu la gestió per competències. Les empreses tenen un problema. Les empreses tenen, bueno, dos problemes, en realitat. Un és que en el que s'ha dit edadisme. Quan et vas fent gran, et consideren pues, menys útil. Uh-huh. I això no és una realitat. Torno a repetir.
És que jo crec que no.
Fa 50 anys era una època diferent i eren maneres de viure diferent. La gent gran actual no només és activa, sinó és activa, té estudis... ha estat tota la seva vida doncs, en el dia a dia de la seva feina, té molta més experiència que els nens que entren a dia d'avui.
Home, això per suposat.
No, però... Sí, torno a repetir.
Això és real.
Sembla una obvietat, però moltes vegades la gent no ho pensa. O sigui, vull dir, la gent gran dins de la feina podrien fer d'acompanyant, per exemple, aquesta gent jove. O sigui, moltes vegades tenim molta teoria i poca pràctica. Doncs aquí la gent gran té teoria i pràctica. Doncs utilitzem-la, bueno, per fer la pràctica.
Saps,
no?
El que m'està venint al cap? Ja sé que és un comentari molt friqui, però ja em coneixes, Ivan. M'està venint al cap el senyor Miyagi. No podia competir al campionat de Hill Valley de karate, però podia acompanyar però
sense,
a Daniel San.
Sense ell, el Daniel LaRusso
sense
no hagués guanyat.
Sense ell, no hagués guanyat amb la patada aquella de la grulla. Correcte. Per tant, jo crec que aquest és el senyor Miyagi és el nostre el camí a seguir una mica. No? Sí. Però és un exemple gràfic, un exemple gràfic.
I el darrere, comerç de proximitat? Vols parlar una mica d'Ivan? Del comerç de proximitat, sí. Doncs perquè, escolta, la gent està fins als nassos de que va la fruita i la verdura, sobretot, pugen, bueno, la fruita i la verdura i tot, en realitat, no?
Has de respondre a aquesta pregunta, el repte és 30 segons, 40, com a molt.
30 segons, complicat.
I això no és culpa de la guerra d'Ucraïna, eh?
No, ja et dic, hi ha moltes més qüestions. 30 segons és complicat.
No, i tant.
Hem de tenir present una cosa, o sigui, el comerç de proximitat, el petit comerç que veiem al carrer, té moltes virtuts, vale? Però una d'elles no és els costos que li tenen assumits. Un petit comerç ha de tenir un cost dels productes una mica més elevat, perquè dona moltes més qüestions que un centre comercial. Per exemple, dona proximitat, dona tendresa, dona...
urbanisme.
Dona urbanisme. O sigui, sí. No és el mateix anar, amb tots els meus respectes, a un centre comercial que anar a Cal Pepe, que et diu... Eps, que tinc els tomàquets que li agrada a ta mare, vine cap aquí.
Avui els tomàquets han estat molt bé.
Són intangibles, els intangibles.
Correcte, correcte, aquests intangibles, i no tan intangibles, el lloguer que paguen.
I tant, sí, sí. La vida del barri, perquè al final tot és un gran engranatge.
El i si comerç fas vida, fa barri.
El comerç fa barri, evidentment, i ho comprovem. Jo tinc les tendes molt ben localitzades al meu barri, les que valen la pena, evident, i les que no també. Iván González, membre de la directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, màster en Economia, gran amic i col·laborador de Radio Estel, doncs, i podria ser model Pantene perfectament. Gràcies per acompanyar-nos
i per
il·lustrar-nos. Gràcies, Salvador, a tu també. Vinga, recollim.
Moltes gràcies.
Recollim.